Esteu escoltant El que faltava refregit.
Bueno, somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos pues sobre... ¿Cómo se llama esa mierda?
Esto es un sindicato.
Pero no, para sacarnos, ¿qué? ¿Cómo se llama la plaza?
La oposición.
La oposición... Ay, que se me pone bloqueado. Las oposiciones aquí en Cataluña, y nosotras, ah, bueno, venga, vale, cuéntame, ¿ok? Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué, este es vuestro año, vais a sacarlo seguro, tal.
Hasta que nos dicen...
Y nos dice lo siguiente, ajá. Tenemos que tener, para sacarnos las putas oposiciones, que el puto C1 de catalán.
¿C1? ¿Quieres apuntar?
El C1 de catalán. ¿Estás apunta?
Yo voy a hacer las oposiciones.
Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía.
Escolta, no, ya, que yo parlo catalán.
Bueno, ¿ves? Pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre. Porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán.
Está haciendo un vídeo. Una noia. ¿Sabes que yo me tengo que
sacar? ¿Puedes hablar catalán? Por favor, sí, gracias.
Que la el examen del C1 de catalán.
¿Tenemos que tener para las opus?
La meua madre que me parió.
El C1 de catalán, ¿sí?
Ya lo sé, ¿eh?
Well, tú me entiendes, ¿no?
Y vamos a empezar.
Sí, mañana empiezo.
Super cagada y una super cagadísima.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada pues no lo sabe.
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. És que encara em penso que sóc una persona bastant preparada després de sentir el que sento. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal? Hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Què tal?
Que bé.
Que va, mierda.
No, però bueno, el món està ple. Saps què m'ha passat?
Sí,
Vaig a estudiar oposicions al País Basc i em van demanar l'euskera, no?
Sí,
em demanaran el francès.
Sí.
Gilipolles.
Clar, no, pobra noia, que suposo que si li demanessin anglès llavors no diria res. Però no. Si li demanen català...
Hi ha un moment que diu well.
Well, sí, well. Sí. Bueno, que de fet jo suposo que si li demanessin el castellà, simplement el suspendria, no?
Sí, perquè ja,
ok, well, no? No té ni punyetera idea de parlar res.
Capó, és que jo és al·lucinant. Què esperen? Si van a França, què? Mm. El sentiment aquest d'espanyol...
Sí, i sí, bueno, és el que hi ha.
L'única llengua que hi ha al món és l'espanyol, o el castellà, és tan gran
que
s'han de fotre una castanya al final.
Oi. Bueno,
només comparable amb la sensació que tenen amb la marxa de Ferrovial, no? Que està el país destrossat.
Ara parlarem d'això,
Està el país destrossat,
ara parlarem d'això.
I llavors el sentiment aquest de... Clar, era Espanya, tots per Espanya, totes les empreses catalanes a Madrid, Espanya...
Ara parlarem d'això.
I ara estan acollonits.
Total, que fixa't tu que d'aquest vídeo, això és un vídeo que està voltant la xarxa, perquè aquesta infeliç doncs, l'ha publicat pensant-se que bien, i clar, l'únic que està recollint aquí és bastanta perplexitat, no? Perquè la gent ho té com molt assumit. Bueno, però és normal, però si estàs treballant en un hospital català i aquí doncs, resulta que doncs, estem a Catalunya, doncs, fas les oposicions i cuidado, C1, el C1, és com qui es treu, bueno, una ínfima part del first anglès, que te'l demanaran també, m'imagino, per poder treballar en altres hospitals o poder entendre alguns medicaments. O et demanaran qualsevol requeriment bàsic. I el català és el C1. Ojo, que jo no sé si l'heu fet o no l'heu fet, però...
No, que el puc fer.
Diguem que fins i tot tu el podries fer.
Jo?
Fins i tot tu el podries fer. I en aquest vídeo hi ha tres noies. Ja ho diu, eh? Jo soy de Cádiz, la de Granada i la de Sant Sebastián. Fixa't tu com són les idiosincràcies del país. que la de Granada, la, com a mínim no diu res, pobreta, està ella allà, pues, li riu les gràcies a la de Càdiz, que és la que denuncia tot això, i la de Sant Sebastián és la que li desmunta, perquè no s'ho esperava. Jo crec que va agafar, oye, vamos, aquesta és la oposició, esta una mía... Primera, ja no saps ni com es diuen les oposicions. Mal vamos.
Mal vamos.
Para probar. Esta mierda que es de... No parlava del català, parlava de la mierda de esto que... Esto que... ¡Examen! ¡Ah, examen! Sí. Pues oposición. ¡Ah, la oposición! Sí, sí.
No sabia ni què anava a fer.
No sabia ni què anava a fer.
Pot tornar cap perquè, a casa, perquè...
I, sí, bueno... Ja...
És que a casa
sí.
seva tampoc aprovarà,
Jo crec, exacte.
Això és perquè s'han convocat 3.500 places aquí, perquè a casa seva, ni que n'hi haguessin 10.000, ella no entra.
I fixa't tu que la de Sant Sebastián és la primera que li diu, bueno, pues empieza a estudiar y te lo saques, que és muy fácil. I li comença a parlar en català. De lo poc que ha après, amb 3 o 4 mesos que deuen estar fent les pràctiques aquí a l'hospital, crec que és del de la Vall d'Hebron, eh? Però si li desmunta ja l'estructura mental de la de Sant Sebastián...
Ja és diferent.
Ja és diferent.
Clar.
Ja és diferent. Que li deu fotre, segur. Que li deu fer mandra, segur. Però ella, noi, està entenent que si vol treure's les oposicions, li demanen això, doncs va i ho estudia.
Bueno, què vols fer-hi?
Saben aquell que dice que és un niño japonés que viene aquí a Espanya a estudiar, entra en un colegio. En eso que el maestro... Les dice a los alumnos, dice, niños, habéis podido comprobar que hay un nuevo alumno en la clase. Este niño es japonés. Se llama Suzuki. Espero que seáis buenos compañeros. Tened en cuenta que este niño ahora se encuentra en un país extraño. Para él, claro. Demostrad la hospitalidad que tenemos los españoles hacia los que vienen de fuera, a pesar de que sean japoneses. Y ahora vamos a empezar la clase. Vamos a ver, niños, ¿quién dijo y en qué año estas palabras? Llora con lágrimas de mujer lo que no supiste defender como hombre. En eso que el japonesito levanta el dedo, le dice el maestro, ¿tú lo sabes, Suzuki? Diu, ¿quién fue? Dice la madre de Boabdil, 1492. Dice el maestro, diu, muy bien. En eso que soy la voz de un niño que dice, la madre que parió a esos japoneses. Dice el maestro, diu, ¿quién dijo eso? Diu, General MacArthur, 1943.
Efectivamente. El general MacArthur lo dijo. Y también... També la Carmen Sevilla deia, me cago en los moros. Vull dir que tampoc no... Aquí que cadascú... I això per Telecinco, deia, sí, me cago en los moros.
Era... És que abans es deia.
Era una expressió, era una expressió...
Com a braç de gitano.
Cago en tot, o braç de gitano. Hi havia coses que, bueno, que es van canviant.
Les figues de moro.
Figues de moro, per exemple. Ah. Sí, sí, que s'han anat canviant. Bueno, pues està
com bé. Que s'han anat canviant?
Ah, no? Encara es diu figues de moro?
Home, com vols dir-li?
No que... sé. Bueno... Ara seria figues de persona del nord d'Àfrica. No, no, no.
Igochumbo, que és en castellà.
Igochumbo, clar, i que es digui figues de moro o igochumbo, si estàs dient que els moros són xungos.
No, no chumbo. Chumbo.
Ah, chumbo, chumbo. Chumbo no. És com Dumbo, però...
I braç de gitano, no sé per què es diu així, però... Però s'ha dit tota la vida.
Sí, 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 un braç de gitano, és veritat, és veritat.
S'hauria de canviar?
Suposo, no sé, si ara es diu tortell enrotllat o no sé. Jo crec que sí, que amb això del braç de gitano crec que estava la cosa... que s'havia abordat el tema, que ja no es deia braç de gitano. No sé si alguna persona entesa en la matèria ens vol aclarir com es diu actualment el braç de gitano.
Rotlla.
Rotlla de nata, rotlla de crema, rotlla de...
Rotlla de pa de pessic, farcit de nata...
Braç de gitano, coi, crema. Condena, ja. No fotem, hòstia.
No sé.
No, que es digui com vulgui. Mentre es vagi adaptant l'idioma als temps, està molt bé. El problema és si hi ha una novel·la que es diu braç de gitano. I no, ara ja no es titularà així. Aquesta és la crítica que diem. Quan es tracta d'una obra ja escrita, publicada, i és artística, és una obra de ficció, doncs no té per què dir-se o canviar el nom. Si es diu Brasi Gitano, es diu Brasi Gitano perquè el senyor la va escriure, o senyora la va escriure, a l'any 1900 o el que sigui, que aleshores es deia Bras de Gitano. No això... canviem la història, cony. Ah. Ai, perdó.
No cony, podem canviar la lletra del meu avi.
No, home. Home, per què no? Per què no? Un dia analitzarem. El meu avi va anar a Cuba...
Però què vas analitzar, si s'ha escrit fa la tira...
El millor barco de guerra, millor barco bèl·lic. No, espera't, millor barco de defensa de les institucions i IOUE, model de pàtria que tenim... Bé, és igual, no ho sé. Estàs escoltant El que faltava refregit de l'estiu. Curs 2022-2023. Vamos a ver... Eo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis?
A mi em va passar un dia anant a buscar bolets.
Quin llullo, eh? Sí, sí, clar, clar.
No ho trobava ningú, dic, on són aquestes?
He trobat un bolet!
Em vaig perdre-hi tot, tu.
Hosti, te'l vas menjar o què? Perquè, clar...
Bueno, jo no em poso gaire nerviós. No. Vaig pensar... Vaig començar... Bueno, clar, jo, degut a la meva preparació al Vietnam, recorda?
Sí, sí, sí.
Doncs tinc coneixements de supervivència.
Sí, sí, sí,
i, a més, sé molt d'armament i de... Vull dir, jo em puc quedar en una illa sol i no em passa res, no?
Exacte.
Sobretot els primers 10 minuts. I llavors vaig començar a mirar l'horitzó. Tot eren arbres, tot eren muntanyes. Joder, vaig dir. Quin mal rotllo, no? I vaig començar a mirar si veia alguna torreta elèctrica, saps, d'electricitat.
Ah, sí, sí, és un bon mètode. Jo quan em perdo amb la bici també ho faig.
I vaig mirar a veure si veia alguna torreta elèctrica i cap on anaven els cables. Aleshores, doncs, posant, anant cap a la torreta aquella, vaig veure que hi havia cables que anaven, que es desviaven cap a cases. Llavors vaig veure unes cases i a partir d'aquí em vaig començar a orientar. Tot això no va ser exempt de que em passés gairebé 2 hores perdut.
Que guapo, tio, hòstia.
Ara, portava un cistell de bolets que te cagues.
Això sí. I què vas fer? El vas mantenir? O...
El vaig mantenir, tu. Sí, home.
No se va caure pels nervis ni res.
No.
A la merda tot, home, ja.
No. Jo no em poso gaire nerviós, hòstia, ja t'ho he dit abans.
Ja
a més, sé que... Clar, ara em preocupa, em compraré un encenedor, perquè encara que no fumi, un encenedor sempre va molt bé.
Hosti, t'hauries d'apuntar aquest concurs allò de la selva en pelotes, una cosa així.
No, jo en pelotes ja no estic parlant pelotes.
No, escolta.
No, a mi en aquests concursos no m'agraden.
Home, són aquells dos pobrets ratolins que els deixen enmig de la selva, o enmig del desert, o enmig de no sé què, amb boles i sense pràcticament res. I han de sobreviure no sé quants dies.
Però no li veig el què.
Bueno, jo...
No,
ese hombre es excepcional.
Veus?
Jo sí.
Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos.
Claro.
Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas,
claro.
Vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra.
Pep Vergés. Doncs sí, queda confirmat. Pep Vergés va estar 2 hores perdut pel bosc collint bolets.
Sí, el pitjor és que el cistell era molt gran.
I que l'havies d'arrossegar.
Pesava molt, sí.
Mm.
Però clar, vaig pensar, en aquell moment, era una persona que fumava, sí. I vaig pensar, en un momento dado... Me'n vaig amb una clariana.
Fas un cigarrillo?
Una clariana, eh?
Cony, no, que llavors provocaries un incendi al bosc.
No, porto 25 pedres.
Sí, Sí, senyalitzat tot bé, inflamable.
No faria el foc del segle.
Mm.
25 pedres, allò que inclús una mica de...
Sí.
I llavors, amb un foquet petit,
I com l'encendries, el foquet?
Amb encenedor.
Ah, no, és amb encenedor.
No, clar, fumava. Per això vull comprar-me un encenedor, perquè em pot passar qualsevol cosa
sempre
i necessitar.
És bo.
Sí.
Sempre és bo. Ara, vigila, perquè, no sé, a vegades passen aquestes coses que si portes un dipòsit petit de gas, tipus encenedor, la fatalitat fa que se t'entengui i quedin rostits els ouets, eh? Vull dir que...
No, però a mi no se m'ha encès mai un encenedor als ous.
Ja, però com que hi ha accidents d'aquests que a vegades s'exploten i...
Si exploten, s'ha acabat els ous.
Sempre pensava, jo quan duia un encenedor dintre la butxaca pensava, hosti, això amb la calor, apretant-lo, no sé...
Era pitjor el cipo.
Bueno, el cipo, clar, i la benzina, allò, tota posada allà, que sense cap mena de seguretat.
Al final dels meus dies, com a usuari de cipo, doncs no el podia portar ja. Saps per què?
Perquè vessava...
No, em feia una... Com es diu allò? Una al·lèrgia.
Ah, perquè era de plata? O era de...
No, perquè era plata el que tenia jo. Em van regalar un cipo que no sé on està.
Segurament era de plata.
La plata no fa al·lèrgia.
Com que no?
No, és el que no és plata.
Ah.
Llavors, em feia al·lèrgia a la benzina.
Ah, per això, perquè tenia petites fugues, el vapor d'aquell...
Hosti, tu, i em fotia unes ronxes aquí a la cama i vaig deixar de...
Sí, perquè el cipo era com molt autèntic, no? Fla, allò que obries, plim-plam. Quedava allò que...
I havia...
Ja que fumaves amb estil. Fla.
Home, jo ara, i a més a mi l'olor aquella benzina m'agradava.
Sí.
Jo sóc una mica tirat a les addiccions, ja ho saps, Àlex.
I amb les pel·lícules d'aventures el cipo sempre és el rei, perquè fa una flama grossa, allò que dius, va,
pensa que jo les addiccions ja les vaig agafar de jove amb el pegamento in medio.
Sí.
Se'm passava el dia xupant.
Jo també.
Tu xupaves el pegamento, també?
Jo l'olorava. I esnifava el pegamento.
Tu has sigut un esnifador, sí. Val, bueno.
Aquelles tiretes que feia, que no s'acabaven mai.
Doncs jo anava fent boles.
Ah, sí.
Clar, i al final quedava una bola que ja no...
Guapa, consistent. Com la burilla, eh? Com la burilla del nas.
Jo com si fos un xiclet, vinga, tu.
Ola, tio.
Vull dir, la droga jo me l'he fotut tota la vida. Sí, sí, ha sigut un...
Bueno, inclús agafaves pegamento normal i medi i deixaves que s'assequés fent la bola.
Sí, aquí, això és el que feia jo.
No era allò que sobrés així, no.
I l'olor era bona. Després l'olor de benzina, del cipo, també em posava, també.
Ai, quins temps aquells. I això que nosaltres ja érem fills de l'invent del Vic, de l'encendedor Vic. Vic o Clipper també hi havia. Hi havia els dos, el Clipper o el Vic.
El Clipper tenia carregador i podies carregar-ho, jo tenia carregador.
Sí, però el Vic també, no?
No.
Te l'havien de carregar a l'estat.
No, el Vic no és carregable.
Bueno, eren més de negoci. Per què caramba vols carregar un encenedor? Que comprin un altre. Claro, i anem venent encenedors. Què és això de recarregar?
Bueno, el Clipper fins i tot, jo tenia a casa, me'n recordo, el carregador i el potet de les pedres, perquè clar, com que durava molt, se t'acabava la pedra.
Sí. Jo
canviava la pedra, posava la pedra nova...
Era com una línia de negoci, no? Compraves l'encenedor i ja compraves la pedreta, les pedretes, i el carregador i tot, i molava. Llàstima que fos tan insegur, no? Perquè portar un dipòsit de gas, tenir-lo a casa i haver de carregar així sense cap mena de precaució...
Estava molt bé, perdona. Estava molt bé sempre quan no ho fessis fumant. Aleshores, no, i a més, era certament a vegades difícil. Difícil, perquè
per això t'ho dic.
Et sortia tot el gas, però com que està tan fred...
Ja. Bueno, sí, però era inflamable, en aquest gas.
A mi em van explicar, no sé si em van enganyar, perquè jo ja tinc una edat que la gent s'atreveix molt amb mi, no?
Sí.
Però em van explicar que si tu agafes una borilla de cigarreta...
Sí, de cigarreta.
Sí, obres el dipòsit del cotxe i la tires al dipòsit de benzina, no s'encén, s'apaga.
Ullo. Ja veus.
M'ho van explicar, eh? No és que ho
provo... Una borilla de cigarreta. No ho proveu.
Eh?
Millor no provar-ho.
Ja et dic que tinc una edat que tothom es veu valent amb mi, saps? I m'enganyen i em diuen les coses. I com que saben que sóc mandrós per comprovar-ho...
No provar-ho.
No, clar, jo no ho provaré mai.
No, millor que no. Jo els experiments... No tens cotxe.
Jo els experiments no sóc molt donat a fer-los, eh?
Home, jo podria amb la moto, però no, tampoc. No vull quedar sense moto. Total, per què vull provar-ho?
Home, a mi se m'havia incendiat la moto i és veritat que tenia el dipòsit de benzina i amb aquells tubos de plàstic que s'encenia tot i és veritat que no m'havia explotat mai. Eh?
Aquella clau de benzina que obries i tancaves i punto.
Bueno, però allà hi havia allò de plàstic, aquell tubet de plàstic, allò a la que es fotia foc,
ja
podia cremar tot el dip... Però a mi no s'havia incendiat mai.
Això ressecava amb el sol i tot, perquè estava exposat i al cap de 3 o 4 anys, o 5 o 6 o 7 de la moto, doncs aquell era un perill.
Però el canviaves.
Ja, home, però sí, canviaves. I si no, doncs
estaves
que es va ser.
Home, però no he canviat jo bugies amb la moto perquè feien la perla. Llavors sí que era una persona que ja en tenia, amb el cotxe fins i tot,
canviava
les bugies i canviava els filtres de l'aire. Ara no sé fer res. En què m'he compartit?
Però és que, a més, si vols tocar qualsevol cosa, ara hi té una centraleta i un no sé què...
No toqui res, no se t'ocorreixi.
Oi, impossible. Abans, escolta, la moto se't parava, feia la perla. Agafaves la bugia, la traies, bufaves... Ja està, tu. I una miqueta de... Inclús agafaves un paper o alguna cosa per mirar de lijar els bornes de la bugia i allò era senzill, faves comptades. I tenies èxit, tu.
No, i sabies el que passava,
exacte.
Si tenies el filtre de l'aire embossat.
Ara se'm para la moto, i coi, l'altre dia se'm parava la moto al ralentí, vaig anar al taller i jo vaig pensar, bueno, un tubet embossat, que això s'agafa al carburador i fa... I ja està. Què coi? Resulta que tenia no sé quin sensor de no sé quin no sé què, que se'n va, no, ui, això val 100 i pico, caramba, tu, quina merda, però abans se t'embossava el tubito, que me vas el tubito i ja està.
100 i pico euros.
100 i pico euros, perquè la punyetera moto es parava al ralentí. I és això, perquè són motos ara super... Bueno...
Tu...
Tiquismiqui...
Tu, ara, en sèrio, jo no.
Ah, tio.
Però tu amb el fort que estàs,
sí,
l'atlètic que ets, tu no creus que podries anar en bicicleta per Vilafranca?
Ja vaig en bicicleta.
No, vas a bicicleta per la muntanya.
No, i per Vilafranca també, eh? Sí, ara l'agafo menys, tot s'ha de dir. Però és veritat que la moto més pràctica, perquè té, segons quins models, aquell ganxo, el meu el té, aquell ganxo que penges bosses. I com vas a comprar, a la bicicleta has de penjar les bosses al manillar. Jo arribo un moment ja que, escolta, ja començo a perdre els
equilibris. I compartes alforges d'aquelles, de la bicicleta.
Sí, no, però tinc cap poca cosa. La bossa del súper no té cap, eh?
I una bicicleta elèctrica?
Val un huevo. Ai, perdó. No, res. Què caramba elèctric. Ja m'està bé. No, si Vilafranca pots anar tranquil·lament, si vas per segons quins recorreguts, pots anar en bicicleta.
Escolta,
normal.
Tots els meus amics d'una certa edat, tots tenen una mountain bike elèctrica.
Perfecte,
diu que és una meravella,
És una meravella perquè els hi permet seguir practicant allò que ja practicaven.
Exacte, perquè has de pedalar, no va sola.
No.
Ah, però a més
fàcil.
Et permet arribar molt més lluny.
Sí, però vigila amb això, perquè si se te'n va el cap, vas lluny, vas lluny, i quan tornes, ja, si se t'acaba la bateria, estàs arrossegant no sé quants quilos.
Ja, ja.
Més d'un conec que, hòstia, que guai, que guai, que guai, i no va estar gaire atent al principi. Després ja aprens.
Sí, ja, un amic meu també li va passar. Val, crec que pesa 25 quilos, i un amic meu li va passar.
Sí, sí, pesa.
Però n'aprens d'aquests errors. Sí, 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 tothom s'ha quedat una vegada sense benzina al cotxe, oi?
Sí, perquè el problema és, mira, si sempre la ruta és pujant, 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 i se queda sense bateria, allò, doncs mira, la tendència és anar baixant, 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 i ja està. Però si comences a fer barranquitos i barrancassos...
Això és com els elèctrics. L'altre dia un amic meu va arribar a casa seva amb un cotxe 100% elèctric.
Oh, que bé, que ecològic.
Va arribar a casa seva, sí, en benzina no gasta gaire, no?
No.
I li quedaven 2 quilòmetres per fer. El que passa és que té una teoria que li va dir un mecànic. Diu que aquests cotxes et diuen això perquè prestis atenció, però que en el fons tens un marge igual de 40 quilòmetres.
El problema és que si t'ho diuen, sabent-ho, llavors dius, tranquil·lo, que ja tenen...
Sí, per què quedava sense benzina el cotxe? No, o sigui, ha estat amb el vermell, però encara li queda, ha de baixar per baix. I un bon dia, pof.
Paf.
A mi m'havia passat, eh?
Clar, normal.
Tu no havies quedat sense benzina?
Sí, home, sí. A més, després això s'embossaven els tubitos, per això, i després, quan apuraves 2 o 3 vegades seguides al dipòsit, sempre després el cotxe començava a parar-se al ralentí, aquestes coses que feien els cotxes, però que, com deia abans,
tu
era tan senzill
arreglar-ho,
com entendre-ho. I, bueno, és que arreglar-ho jo, te l'agafava el mecànic perquè jo desmuntar carburadors de cotxe, què vols que et digui? Però, ja està. Escolta, 100 pessetes. Sí.
Jo vaig arribar bastant lluny, no? El coneixement mecànic del meu cotxe.
Bueno, pues...
Perquè s'espatllava tot sovint.
Bueno, sí, conèixer que li passava, sí.
És com la moto, sí. Com la moto. No, intentar arreglar-ho jo. Mm-hmm. És com la moto, no? La moto, com que les primeres motos
es podien arreglar.
Els hi passaven coses cada 2x3, aprenies a desmuntar la moto, al final.
Sí, és veritat, és veritat.
Ah, aprenies ja quasi, bueno, sabies com fer-ho tot. És veritat que quan la tornaves a muntar, a vegades et sobraven peces.
Bueno,
però si tu no veus que no li... Dius, bueno, però no em van. No ho sé, però ja està, te'n vas.
Però si era divertit, fins i tot podies fer quedades amb altres que tenien motos un diumenge al matí i estendre allà, que era el perill, perquè més o menys totes les motos estaven juntes i després juntaven les peces i potser després tenies un carburador de Vespino en comptes d'un de...
Era molt normal arribar a casa algú i trobar-te-la allà al garatge o fora al carrer amb la moto allà.
Era entretingut. Ah. Era entretingut i estava molt bé. Esteu escoltant... El que faltava, refregit.
¿Sistema de pensiones aguanta? Santi García Cremades, ¿qué tal? Matemático y divulgador. Buenas tardes, bienvenido a 4 al día.
Buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
¿Esto aguanta o en algún momento va a reventar?
En este momento, con las variables y los parámetros actuales, estaríamos hablando de en 10 años, 15 años, sería un sistema insostenible. A medio plazo, sobre todo, tenemos que cambiar el sistema social. Tenemos que cambiar la pirámide invertida que estamos convirtiendo ahora mismo. Es decir, está un gran porcentaje de sociedad que es mayor, que es de esa clase pasiva que tiene que ser financiada por la pensión. Tenemos que reconvertirla otra vez en una pirámide como ha sido siempre y crear un aumento en la natalidad. Ahora mismo, si no, sería aumentar los impuestos un 15% o el sistema más sostenible a medio plazo sería aumentar la natalidad.
García Cremades, Santi, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Ana. Solamente un apunte, una cosa muy rápida, que es que este problema hubiera sido solucionado claramente si el fondo de pensiones no hubiera sido vaciado de 60.000 millones a 2.000 millones que tenemos ahora mismo. Esa era la bolsa que teníamos para una situación como esta y eso ya no está, ese escenario ha cambiado.
¿Y quién la vació? Mariano Rajoy.
¿Y a dónde fue el dinero? ¿A pagar las pensiones?
Pues has liado, Santi.
Hay que ver, menudo lío.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada pues no lo sabe.
Aquí estamos para saberlo, señores y señores.
Sí, esto es verdad.
Usted es el que faltaba, Amale Santa María. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Pep Barcés, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Eso no se lo sabe en el mundo, pero la gente que vive bajo los palos.
Hay a cuatro, ahí es valía grosa, porque surte... Por cierto, un momento.
Un pequeño detalle.
Un pequeño detalle. Bueno, esto no hubiera pasado si no se hubieran arrasado. Y además siempre hay el tontaina, bueno, tontaina no, el listillo que cobra de la MoMA, que está allá como a tertulia de relleno, que digo... se sirvieron para pagar las pensiones. No, guapo, no. Sirvieron para salvar a los banquitos que jugaron a la ruleta rusa.
Exacte.
¿Vale? I amb la camama aquesta que ens van vendre de que, ui, si no salvem els bancs, s'enfonsa tot. Que és la camama de sempre. quan actuen de forma choricera, sempre hi ha alguna veu, o dos, o tres, o deu, o quinze, que extenen el mantra de que si no es fa així, és una desgràcia per tots.
I la gent s'ho creu.
I la gent ens ho creiem, efectivament.
Home, jo si ho haguessin tancat al meu banc...
Sí, sí, sí.
I, clar, no hauria pagat més la hipoteca.
Uh-huh. Claro, no.
Però van dir que no, que encara que el banc s'anés a la merda, la hipoteca anava a un altre banc.
Perquè vindria un altre banc, es quedaria aquest banc i volia el llistat. Què és el que hagués passat? És a dir, hagués hagut un canvi de cromos, un intercanvi de forces, però clar, aquest és el problema.
Però per què si jo tinc un negoci i no va bé?
El xiringuito.
L'he de tancar.
Exacte.
I, en canvi, si un banc fa totes les martingales possibles i ho fa malament...
Juguen a la ruta russa... No tanca.
No tanca. O sigui, que tanquin i ja està.
No tanca, no, que hauria de tancar com el sistema capitalista mana, però, ah, no, és que aleshores sortiríem tots perjudicats.
Tant, bueno,
això qui ho diu? Això ho diuen els experts, no? Expertes. És a dir, aquells que es volen vendre motos. Que jo sàpiga, quan un negoci s'arruïna, el que fa és tancar... I allò s'ho queda una altra persona, una altra, el que sigui, una altra botiga, un altre comerç.
Escolta,
o una altra marca.
A Islàndia van tancar bancs i van posar banquers a la presó i polítics a la presó. A Islàndia,
per exemple,
amb la mateixa crisi que Espanya.
I es va enfonsar a Islàndia?
No.
Està allà, no? La illa continua...
Sí, hi ha volcans, és molt maca encara.
Està tot,
encara. Sí. I no va passar res, el país... I en dos dies es van recuperar.
Sí.
Perquè
tenien els milions. No els van invertir en salvar lo insalvable.
Exacte. I aquí, en canvi, doncs...
Aquí vam salvar, no 60.000, ja diuen els experts que són 100.000 i mucho más. És a dir, la punta de l'iceberg, perquè com que s'ha fet xoriçadament, doncs no se sabrà mai la xifra exacta. Es van salvar... I després què es van fer? Es van donar a altres banquers perquè continuessin el negoci. Estàs escoltant El que faltava refregit de l'estiu. Curs 2022-2023.
Ompliré un barrenyo,
sí,
i em posaré dins. I... Perquè jo no puc suportar sortir de casa sense
farem
dutxar-me.
Farem l'antiga.
A veure, cada un fa el que vol, Jo parlo per mi. No estic dient que el que surt a casa sense dutxar-se sigui un guarro.
No.
Perquè hi ha gent que es dutxa a la nit, per exemple, no?
Hi ha gent que es dutxa cada 3 dies.
Clar, però si jo em dutxo a la nit i su, de què em serveix?
Per això, no sé. Sí, yes. L'endemà, i és veritat, És que ni que sigui com per activar el cos.
Jo si em dutxo a la nit és per anar a fer l'amor.
Vale, molt bé, però l'endemà torna a dutxar. L'endemà, si no vols no dutxar... Hi ha una rentada com a mínim de cabell...
No, sí, un baldeo s'ha de passar.
Si no, el cabell en queda cordes després de la tarda.
Sí, i a més, arribo a la feina...
Ja no.
No estic bé. Si fa falta, ja tinc, em compraré una aigua d'aquelles de 8 litros...
Avui no t'has dutxat, no?
Com que no?
És el que et dius, és que quan arribo a la feina estic bé. Avui estàs bé?
Sí,
vale, no, és que havia... no sé, et mirava així, que tens un aspecte com, bueno, com sempre, no?
Desalenyao.
Fatal, sí. No,
no,
com
sí,
jo,
estic bé.
Com jo,
no,
eh?
Estic
no.
Bé.
Vale.
A vegades avui estic bastant content.
Era una broma.
No, si tu meus malament, doncs
sí,
no passa res.
Estàs content? Per què estàs content?
Perquè he dormit bé.
Hombre! Pep Vergés, notícia del càncer.
He dormit bé. Sí.
És una cosa sí? Quantes hores has dormit?
Bueno, amb 3 despertades, però
no.
Quasi... No he arribat a les 7, però m'he apropat, que és una meravella per mi.
Ole, tu!
Sí, amb un parell.
Oh.
I per això estic content. Avui porto un dia amb una mica més d'optimisme, malgrat les coses...
Home, no... si dorms, tens més optimisme.
Home, molt. De fet, avui m'he llevat i he sortit de casa amb un ritme de caminar que no era el mateix d'abans, saps què vull dir? Uh-huh. És un ritme atlètic. Fins i tot m'he trobat fort, valent. He pensat, no forcis, no sigui que tinguis... una elongació del muscle o alguna cosa així, no? Diu que anar més lent, però no, està bé. No ho sé perquè he dormit bé. Suposo que és perquè ahir vaig anar a dormir amb la satisfacció de que havia defensat bé la porteria.
Qui? Què?
Que havia defensat...
Tu?
No, el Barça.
El Barça. Ah, no, és que...
Vaig passar de...
Les conceptes.
Hi ha un gran dilema,
De què?
Això, Barça.
Per què?
Perquè hi ha una banda de gent que està indignada amb el joc d'ahir.
Ah, sí?
Però hi ha una altra que no.
Home, qui va guanyar, el Barça o el Madrid? Guanyar el Barça, no?
Ara a veure si estarem d'acord.
A Camp del Madrid, no?
Ara estarem d'acord. Vaya merda programa.
Visca el Barça.
Sí.
Eh que sí?
No, i a més, em va agradar que si en algun partit hem de defensar...
Pues se defiende. Mira, no és fàcil defensar el Madrid,
No.
És veritat que el Madrid... No sé quin experta vaig sentir que deia que precisament no li agrada que els equips es tanquin tant.
No. Avui em deia un expert de Madrid, un expert que tenim
aquí. Hombre, molt expert.
Molt expert.
I molt bon Madrid, molt bon Real Madridista.
Sí, sí. I em deia que no, que això, que el Madrid, quan se li tanquen els equips... No?
Bueno, com el Barça passava amb el Guardiola.
O com el Cádiz i tal. No, però el Barça teníem el Messi que...
Bueno, sí, però i tot i així, hi havia partits amb el Guardiola, molt Messi pocs. I amb no Messi, que sí. Costava molt, eh?
Però molt
que,
pocs,
que es tancaven com un autobús a darrere i no hi havia manera, eh? Bueno, per exemple, Mourinho amb l'Inter, aquell desgraciat any
bueno,
que ens
va
eliminar.
Bueno, però a més amb l'àrbitre.
Autobús, eh?
I l'àrbitre en
contra
i tot.
Que va xurrimangar perquè sí. Tenim un gol legal del Bojan, era?
Per ser, sí. Però tenia la mà enganxada al cos.
Sí, 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 sí.
I li pita mà.
I bueno. Perquè tenia molta pressa per pitar-ho.
Bueno, passar? Si no haurien guanyat, s'hauríem...
Bueno, tenia por de Mourinho, que no se'l carregués. Recordem que Mourinho, si una cosa tenia, és que ell anava carregant-se els àrbitres a tort i dret i la gent li feia cas. És a dir, aleshores l'àrbitre quedava enterrat absolutament fins al punt que va haver-hi un que es va suïcidar.
Sí. Però mira on, mira on ha arribat Mourinho.
S'ha de ser mala gent, eh?
Mira on ha arribat Mourinho, que sí. Ja està desaparegut. De fet, l'altre dia el van expulsar.
No? Sí, el van expulsar,
sí. Sí, sí. Perquè però, ja no és
Per mi continua sent molt mala gent.
Sí,
m'és
sí,
igual on t'estigui i el que faci i per on vagi.
I ja et dic, jo conec gent que el va quedar amb ell, el que se va trobar a l'aeroport, i li van dir no sé què, però no insultar-lo ni res, no? I respon malament, és un xulo.
Sí, sí. Bueno, és curiós, eh? Com això sí que ho té molt madridisme, no dic tots, eh? Però molt madridisme que és muy espanyol, però que no le toquen al Madrid. És com molts espanyols que sí, mucha democracia, però quan toquen Espanya s'acabó la democràcia. No? Pues, més o menys el mateix, perquè recordin que Mourinho va estar a punt de carregar-se la selecció espanyola. Perquè doncs, jugava gent del Barça i gent del Madrid i odiava a mort que la gent del Madrid fes bona relació amb la gent del Barça. A Iker Casillas el va enterrar viu, recordem, que fins i tot va fitxar el que va ser porter de l'Espanyol després per poder castigar a Iker Casillas perquè era sí. Molt amic de Xavi i tots dos feien de capitans de la selecció i bueno, va haver un moment que la selecció va començar a jugar malament, la del Del Bosque, perquè el senyor Mourinho es va encarregar de torpedejar-ho tot. I quina va ser la reacció de molts madridistes? Viva Espanya! Viva Mourinho! Viva Mourinho! No els hi va importar una merda, per dir-ho així.
Pensa que odiaven tant a gente del Bosque, la gent de les ràdios de Madrid i tot, com es deia l'altre, Luis Aragonés.
Luis Aragonés es va atrevir a no posar Raúl.
I a posar molta gent del Barça, clar.
I del Bosque igual, va apostar per la model Barça, per el joc tiqui-taca, i això va haver-hi gent del Madrid que ho va odiar. I a més, tenint en compte que apostava en evidència a Sergio Ramos, que jugava molt bé amb la selecció espanyola amb el tiqui-taca. I per tant, doncs tot aquest joc de Mourinho que d'allò, li anava molt millor l'altre joc, però la gent del Madrid va preferir donar suport a Mourinho que es carregava la selecció espanyola que donar suport a la selecció espanyola, malgrat era la seva selecció.
I recordem que gràcies a Xavi i a Iker Casillas es va reconduir el tema de la selecció, com ha reconegut Vicente del Bosque.
Sí, sí, sí.
Ells dos van reunir i van dir, això no pot ser.
Hi ha un reportatge a Amazon que parla d'aquest tema.
Diu, no pot ser això, no podem seguir així, tu. Ja estem ara jugant a la selecció i si seguim barallant-nos no farem res.
Li va comportar molts problemes, aquest pacte.
Bueno, sobretot a Iker Casillas, a Xavi no.
Sí, sí, sí. No, Xavi no, clar. Però vull dir, Iker Casillas va ser enterrat pel madridisme que va donar suport total a Mourinho, que es carregava la selecció espanyola, eh? Viva Espanya, eh? Estàs escoltant El que faltava refregit de l'estiu. Curs 2022-2023. Escolta una cosa.
Digue'm.
Tu te'n recordes del Covid?
Sí, és aquell gos.
Aquella cosa. Quasi. Covid, sí.
Covid. Sí, sí, sí.
Oi que, per sort, ja no... No ens interessa, no? Ni si t'has vacunat, ni si no.
No.
Fa un any, tot just, encara els nens anaven amb mascareta a l'escola. Nosaltres sortíem d'un carnaval que s'havia fet a mitges. Tot eren distàncies encara. Estàvem patint. Sí, hem perdut moltíssima gent, per desgràcia. No diré de forma gratuïta. Tots els que es perden són de forma gratuïta per qualsevol enfermetat. Però és veritat que la Covid va arrasar. Ens va prendre gent que no esperàvem, no? No esperes ningú, ja ho sé. És que s'ha de dir dues vegades perquè allò que deia Santa Maria, dir que els més pobres
no
són importants.
No t'equivoquis.
Bé, doncs és curiós com ara hi ha... aquesta notícia que diré ara és brutal contra la Covid, però queda relegadíssima a un segon, un tercer o un quart pla. Atenció al titular. Nanopartícules creades per la UAB per la Universitat Autònoma de Barcelona impedeixen que el virus de la Covid infecti. Produir-les és barat i tindrien aplicació per combatre altres virus. És a dir, us estic dient que hi ha una espècie de xarop o de
menor
que inutilitza el poder de contagi d'un virus com el Covid.
Entre
això és bestial, entre d'altres virus. Que, si un virus té,
sí, és brutal,
és contagiar-se. És brutal. Aquesta notícia apareix, jo m'ha costat veure-la, i efectivament, no és cap broma. Diu que nanopartícules creades per la Universitat Autònoma de Barcelona neutralitzen el virus de la Covid. Els investigadors han desenvolupat estructures esfèriques que s'enganxen al virus i eviten que pugui entrar a cap cèl·lula per infectar-la. El nou tipus de nanopartícules es basa en proteïnes amiloides, que són molt més petites que un virus, però alhora capaces de neutralitzar-lo. I sembla que són fàcils de produir, que és la gran. Clar, una cosa es dius, tinc un invent molt xulo, vale, però produir-lo, per tant, els països de l'Àfrica i tot això, ja té... A mi no em satisfà aquesta notícia.
No.
En canvi, aquesta sembla que ho té tot bo. Partícules esfèriques, solubles, biocompatibles, estables, les han dissenyat investigadors de la Universitat Autònoma i les han posat el nom de oligobinders. Bueno, és igual, podria estar mitja hora llegint aquesta notícia, que és una passada, un pas per la humanitat molt important, però, en canvi, ja no ens importa el Covid. Ja estem allò que...
Bueno, però hi ha gent que el continua agafant, eh?
Sí.
Jo conec una noia
pitjor,
que l'ha agafat, ha perdut el gust, l'olfacte, i a més està a l'hospital.
I la gent que està patint encara els efectes de la primer contagi de fa 2 anys o 3?
El Covid aquell permanent. Jo conec una persona també, d'aquí Vilafranca, que té Covid, i conec una altra de Barcelona, que té Covid permanent, tenen Covid permanent, i per tant no poden fer res a la vida. No sé, no poden agafar un cotxe i marxar a un lloc, però no saben si d'aquí 10 minuts pues, cauran en un estat de cansament total i els muscles els hi farà mal. És a dir, és horrible. I per tant, potser sí que encara hauríem de ser conscients tots de que, clar, són casos que jo conec, m'entens?
Sí.
És a dir, que hi ha persones que en aquests moments...
Ja no importa la societat. Ja no ens ocupa. Per sort, eh? Per sort, perquè vol dir que hi ha molt pocs presents a les UCIs per aquest tema, hi ha molt poca preocupació, no hi ha més morts que amb altres virus.
També,
està bé,
tu
està
no
bé.
Creus també que la gent té un cert cansament de preocupar-se i
totalment.
Ara s'ha deixat anar?
Però és que aquesta no és una preocupació. Aquesta és una
solució.
Això
és una notícia brutal.
És una notícia brutal, però que els propis mitjans de comunicació, que són, no sé, una cosa és el que dius tu, la societat, estem cansats ja i no volem ja anar fent un seguiment tan d'allò, que és veritat, i que això que el primer que ho he reclamat, que quan vas a la feina hi ha gent que diu, bueno, estic encostipat, hosti, em vaig a fer la prova del Covid. Et gastes 4 o 5 euros, els que siguin, per fer-te una prova del Covid, que de què serveix? Si estàs malalt igual, què has de fer? Aïllar-te igual, protegir-te igual, com si tinguessis... És a dir, el que hem d'aprendre és que si tenim febre hem d'anar amb mascareta a la feina i si podem estar a casa i aïllar-nos perquè és un virus, que és Covid o no és Covid? Me da igual, m'aïllaré igual. Però no, sembla com si tens Covid, hola, tens Covid, i en canvi si tens un altre virus que et pot afectar igualment i potser fins i tot et pot portar problemes, bueno, doncs vaig a la feina sense mascareta, no tinc Covid.
Sí, és veritat.
I no ens fem la prova de si és Covid o no. Bueno,
és veritat.
Doncs això, que hi ha una solució i que és veritat, ho dius tu, que pot traslladar-se a altres virus també.
No, ho explica la notícia, diu, és a dir, pot actuar contra el virus del Covid i altres.
Bueno.
És a dir, que seria brutal, això.
Va, vinga, anem a posar... És un minut i mig, i així t'ho expliquen bé aquests de la Tele3. Que
Tele3, és
sí,
això?
Sí, Tele3, que ho expliquen molt bé, això.
Valent. Evitar que els virus, en aquest cas el de la Covid, infectin les cèl·lules. Això és el que han aconseguit a l'Institut de Biotecnologia de la Universitat Autònoma, amb la creació d'unes nanopartícules esfèriques basades en proteïnes amiloides que s'enganxen al virus i el neutralitzen i no pot infectar.
Són caniques.
La idea és com decorar per fora el virus,
hola,
i que faci que ja no pugui veure la cèl·lula. El problema és que els virus i bacteris inicialment intenten enganyar el sistema immune. I si ho enganyen, es repliquen i es reprodueixen. Llavors, quan tenim aquests pics o bé de febre o bé de malestar, llavors la idea és que no arribem a aquest punt.
Aquestes són les noves nanopartícules vistes en augment des d'un microscopi. Es multipliquen amb facilitat, són estables i barates de produir.
Veus?
Administrades, per exemple, via nasal, abaixarien la càrrega vírica immediatament abans que el virus dins el cos entrés a les cèl·lules, a diferència dels anticossos que actuen més tard.
Abans de que tinguis els símptomes, podries prendre això, si saps, per exemple, que ets una persona de risc, o si ets una persona gran, de manera que...
Una vacuna preventiva.
Actués el sistema immune, s'hagués d'enfrontar a molt menys virus.
Guapo, tio.
Aplicant diferents dissenys, neutralitzarien altres virus, com el de la grip, o d'altres microorganismes.
Yeah. Podrien ser virus, podrien ser bacteris, podrien ser fongs, i l'únic que hem de fer és canviar aquesta molècula petita que tenim a la superfície. Si poséssim una molècula que reconeix el virus de la grip, estaríem amb el mateix efecte, és a dir, baixant la càrrega viral en el moment que l'administréssim.
És brutal! Això hauria de ser primera plana portada a tots els mitjans.
I activar-ho ja.
Però hi ha tanta tonteria suelta i tanta cosa, tant laboratoris, història, i tant jutges interessos. Corruptes, i tant suprem podrit, i tanta cosa, que ja no és
brutal,
notícia.
Tu.
Sí, sí.
Fongs.
Sí.
Grip. Mm? Covid.
I és més, que vas a la gent encostipada pel carrer tal, vas i...
Sí.
Fas una esnifadeta... Perdonin, via nasal.
Sí, sí, sí.
No és estupendo.
Sí, una esnifadeta, sí,
quan,
sí.
Quan tu tens el nas tapat, què fas? Et poses una barreta de Vicks.
Ah, sí, n'hi ha?
O no? Si encara hi ha aquella cosa.
Jo fa molts anys que no tinc el nas tapat.
I t'ho ficaves pel nas.
Però jo fa molts anys. Rinospray?
Sí. No? Bueno, pot ser el Rinomer, que és de sal, d'aigua amb sal, també, que pel nas, xup, xup, és com una esnifada, nen, és una esnifada. Pues esnifes aquestes boletes i ja està, nanopartícules, i escolta, ei, notició, i a més és cert, i a més l'ha fet una universitat catalana. Conseqüència? Cap ni una. Augmentarem el finançament de la universitat? No. Continuaran cobrant una punyetera... Em permeteu dir-ho? El sou dels investigadors i investigadores a Catalunya, podem qualificar-lo de punyetera merda?
Sí.
Perdó, eh?
Ja directament
sé que, però
sí.
És que és així.
No, és que, sí, ja va, està. Catalunya i tot Espanya.
Doncs ja està. Doncs això és el que tenim. Que a sobre, els que cobren una punyetera bírria de sou, resulta que han aconseguit un notición a nivell mundial, que ha tingut una repercussió més aviat escassa o zero patatero a l'opinió pública catalana, perquè els mitjans ho han publicat amb
jo podria anar ara a aquesta gent i dir-los, escolti, miri, que sóc Pep Vergés.
Pep Vergés, sí. Hola, no sabia com que n'està hablando.
No sabia com que n'està hablando, programa que faltava. 31 anys treballant a Ràdio Vilafranca. Sóc de Vilafranca, el Penedès, que quan digués això ja seria definitiu. I aleshores em poden aplicar... Puc esnifar una mica de nanopartícula?
Mm. Vale.
Ah, i la de la grip?
Passa-me-la.
I la de...
Passa-me-la.
L'esnifador de la grip. I clar, això hauria de ser possible. Per què? Ells s'ho poden aplicar ells mateixos? T'imagina't.
No ho sé, que han utilitzat de conillet d'Índies, però clar,
ells,
això ho han
no?
aconseguit. No?
Hòstia, però a mi m'encantaria, perquè aquestes coses... A vegades sento moltes coses, escolto, i penso, i quan s'aplicarà això? I quan sortirà el medicament que farà que la gent no li caigui les orelles al terra, m'entens? I quan, clar, i penso, hosti, jo ho veuré, això, ens n'assabentarem de que ja s'aplica?
Pues mira, no ho sé, però de moment nosaltres sí que a través d'aquest programa que es penseu que només dient tonteries,
És científic, i això t'ocupes tu.
Sí,
ets el científic. Divulgador científic del programa.
Tot pel nas
que
i la boca.
Estava fumant un petardo en la calle Escudellers, esquina Rambles, detrás de l'estàtua d'en Pitarra, frente al Cosmos. Estan ubicados, no, ja? Estava donant-li el porro com un desesperat. En esto que en un momento dado se le acercó un poli por detrás con el pañuelo amarillo lanzabolas al toque por la esquena. Digo, oiga, digo, ¿qué hace usted aquí? No, mire, digo, fumando. Digo, ¿fumando qué? Digo, un fortuna. Digo, a ver, traiga, le agafa. Digo, con un fortuna, ¿eh? Con fortuna, tío.
Fortuna.
Digo, ahora no te lo doy por embustero, au.
Un fortuna.
Fortuna.
Que d'això no sé si existeix.
Sí, home, sí, Àlex.
Encara n'hi ha de fortunes.
Home, per què no fumes una altra vegada?
Fortuna. Home, perquè jo ja vaig passar totes les èpoques, certes cortos...
No, tu vas viure l'època prehistòrica, home. Ara hi ha moltes marques que tu no coneixes.
No, és veritat.
Igual que passen cotxes.
És veritat.
Jo flipo.
Home, sí, cotxes hi ha els xinos. Són els cotxes...
No, perdoni, no ho sé. Hi ha marques que no... Guapos, eh?
Sí.
I miro i què és això? Sí. Feta 3.
No sé què, en Cou. Que es veu que hi ha una que és no sé què, en Cou. Oui, en Cou.
Sí, bueno.
Que és la Volvo, però com que ara fa Xina, pues, doncs els xinos han fet la seva marca, que és la mateixa.
La Citroën té la DS, no? I la, sí. La DS i la Seat Cupra.
Sí, ah. Correcte. Són marques paral·leles.
Però després hi ha marques inintel·ligibles. L'altre dia, amb uns amics... Es ve que mirant un cotxe...
Abans me les sabia totes, ara no.
No. Marca. I em passa amb les sabatilles esportives, les altrament dit bambes.
Abans eren les Adidas.
No, home, no, n'hi havia moltes, no, l'espuma.
No, però ara n'hi do, eh? Contínuament hi marques molt marcades, eh?
Tu has sortit al carrer.
Home, però aquestes no són casual, no són d'esport, són de
no,
vestir.
No,
bueno. Ara hi ha de tot.
No, n'hi ha unes que t'hi cagues. De vestir, feies que t'hi cagues, hi ha 220 euros.
Però han rescatat les paredes, per exemple. Tornen a haver-hi paredes, xaval. Que van ser, jo, aviam, paredes aquí, va ser la primera marca que va demostrar que les bambes no només servien per fer esport, sinó que també servien per vestir. I la gent es comprava unes paredes, perquè les decoraven. Sí, i les decoraven, perquè eren bambes, doncs això, casual, que es deia.
Les meves mates.
Home, bambes mates, jo sempre ho dic, vaig conèixer la filla. Les bambes mates es feien a Sants.
La mates. Les fan a Sants.
Les fan, encara.
Sí, perquè
quan va morir el pare, que era gran fundista, la filla va ser la que va agafar la sabateria. Era una sabateria, de fet, que tenia el taller interior i feia la sabata. Era molt petita, aquella botiga.
Doncs va vendre tota Europa.
Sí, sí,
tot
ara sí, perquè va fer un pacte amb una marca, és a dir, ella fabricava... com a marca blanca, per dir-ho així. El primer que va dir, bueno, la Mates, de moment, no em surt endavant, jo fabricaré per altres cases que fan allò bambes per vestir. I es veu que, doncs, amb aquestes ha començat a exportar, i ara, doncs,
bé.
Ha mantingut la marca. Però fa molts anys, que d'això ara no sé què deu passar.
No, ara, coi, vas allà, igual, a la botiga, tot el cuero i tot és quilòmetre zero, tot el que fan servir materials i tot, i es fan a mà allà,
pues handmade. Me n'alegro molt perquè vaig conèixer-la personalment.
I segueix endavant. I a més, et diré... quan va haver el seu pare va ser un boom mundial, perquè no hi havia Nikes, ni Adidas, ni havia res.
Sí, va ser la primera que es feia amb un motlle, el plàstic, que feia una sola de poliuretà.
Pues mira, jo les tinc, i és tan còmoda... que no t'ho pots arribar a imaginar.
Jo en tinc unes a casa, de bambes mates, també, perquè les vaig comprar amb aquesta persona, que em venia.
Quants anys fa?
Doncs potser fa 20.
No, jo les tinc noves.
20 i pico.
New ones. Jo fa d'un any, encara no un any.
No hi havia fills, encara, eh?
Jo fa encara no un any, perquè vaig veure un amic meu, i em vaig emocionar, i ara vaig per Vilafranca, i alguna persona coneguda per tu i per mi m'ha dit...
Ei...
Portes unes mates,
estan de moda.
I m'ho ha dit bastanta gent. Són mates, però...
Sí, això de les marques, nen... Pues
no,
ja passa,
no, però és que més que marques, és que jo jugava a handball amb aquestes.
Sí,
i a més són còmodes. Jo porto precisament les que jugava a handball.
Ja veus.
És a dir, que no estan fetes per anar a vestir pel carrer, estan per jugar a handball.
De handball hi havia marques... abans hi havia marques concretes especialitzades en segons quins esports, i de handball crec que hi havia la Rucanor.
Jo era mates.
Rucanor, les mates, i també no sé si les Carhu... doncs eren també d'handbol, que eren baixetes, eren bambes baixes, i en canvi les de bàsquet eren bambes altes, que hi havia també fins i tot la marca Santillana, que era del Santillana, dels jugadors que va començar a la penya i va acabar al Barça, dels molts que va traspassar. Hi havia la marca Trac Santillana, que va marcar estil i que va començar a demostrar que les suadores ja no només servien per abrigar els esportistes, sinó que es podien dur com a prendes per vestir. I eren aquelles butxaques de tipus cangur que ficaves les mans a l'interior i que continuen estant de moda. La marca Trac Santillana es va arruïnar, i així estem.
Clar, és que hi ha moltes marques avui.
Viatjant al Santillana, tio, i les bambes Santillana.
Tu en tenies?
I fardaven, sí, jo en tenia. Tenia. Llavors van venir la John Smith, que fardaven més per la marca, més que res, no? I que eren més cares.
Jo tenia unes John Smith blanques.
De lona.
Sí, però no vaig tenir molt temps, eh? És a dir, tot el col·le de pijos anaven amb John Smith i me les vaig haver de comprar. Però després ja vaig seguir amb les meves mates i s'acabó.
Doncs jo vaig comprar unes mates expressament quan les vaig veure allà perquè vaig dir, aquesta marca és fetitxe. I no eren per córrer, ja, sinó simplement per vestir.
Sí,
per allà a casa estan. Estan per casa.
Mira, jo, quan tinguin possibles, que... me'n compraré unes de blaves, vull.
I també hi havia les de futbol, hi havia les famoses Matollo.
Matollo.
Les botes Matollo, que potser hi ha gent que està escoltant la más vieja del lugar... que
el vivo al bollo i el muerto al ollo, Matollo.
Hi havia les botes Matollo.
Jo tenia.
Sí. eren pacos, botes sí, matalló, per jugar a futbol, que era la marca... A Catalunya han tingut molt bona
marca. Jo no vaig jugar molt a futbol gran.
I les Múnich, crec que es feien capellades.
Jo tenia Múnich també de futbol sala.
I la marca es va rescatar i es va vendre. No sé. Clar,
però ara,
passar,
ara
no
són,
sé.
No està allà, però ara són per caminar, que digui jo, eh?
Sí, però jo porto unes Múnich, nen.
Però jo jugava a futbol sala amb les Múnich, clar.
Sí, senyor. Sí, sí,
o sigui, que eren mambes per fer esport. Ara són per vestir.
Un dia haurem de fer un programa, obrir línies i que la gent vagi dient la seva marca preferida de jove, sobretot de jove, perquè, bueno, o l'actual també, escolta, també hi ha jove que ens pot trucar i es pot dir, mira, ara mateix porto per jugar a bàsquet o a futbol o per vestir simplement, farden les no sé què nyonyonjins.
Jo tinc tres sabates esportives. Sí. Una me la van regalar, que és les Mates, perquè és el que em va emocionar més. Unes Adidas que van tancar una botiga i m'han costat 30 euros.
Molt bé, així m'agrada.
I després tinc una, l'esportiva, per anar a caminar per la
muntanya.
Hombre,
l'esportiva, aquesta sí.
Me la van regalar també, perquè barata no és tampoc.
No, és italiana.
Sí, sí, va bé, eh? Va, marxem, home.
Adéu! Adéu!